Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són 2:15 del matí d'aquest dimecres 7 de juny de 2023 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir aquí a la ràdio, explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui tenim amb nosaltres a Pou d'Art. Ens acompanya la seva directora, la Maria Fabré. Benvinguda a Cugat Mèdia, Maria.
Hola, bon dia.
Precisament fem èmfasi en el tema de la inauguració de Pou d'Art avui, perquè està d'aniversari rodó, 25 anys a la ciutat, Maria. Ara parlàvem abans d'obrir aquests micros de tota aquesta trajectòria, tota una vida per tu, no, Maria?
Sí, la veritat és que em fa molt respecte, eh? O sigui, no m'ho acabo ni de creure de que porti més de mitja vida a Pou d'Art.
Com va començar aquest projecte?
Aquest projecte va començar, jo estava fent l'últim curs de carrera, la carrera de Belles Arts, i un dia el meu pare em diu, què faràs l'any que ve? Dic, bueno, doncs buscaré una feina i pintaré, no? Jo volia, doncs, bueno, busco una feina matí i tarda i la resta del temps la dedico a pintar. Però ja l'estiu anterior ja havia estat treballant en un taller que van obrir, es deia el Talleret de Sara, i aquella persona que ho dirigia em va dir, munta'm activitats, munta'm-ho tot, i tirar endavant els tallers d'estiu. I jo m'ho vaig passar, bueno, bomba, muntant tallers, organitzant, i vam tirar endavant diversos grups. I llavors el meu pare em va dir, per què no penses en que puguis fer alguna cosa, puguis muntar o una galeria d'art, o un... Busca un local. Llavors em vaig dedicar totes les tardes del meu últim any de Belles Arts a passejar-me per les immobiliàries de Sant Cugat a veure que hi havia. Llavors al vespre li deia al meu pare, i clar, era tot impossible. Jo tot ho veia desorbitat, no? El meu pare és enginyer tècnic i li agraden molt les reformes i sempre li agrada, diu, tu busca alguna cosa ben atrotinada i ho arreglem. I muntes alguna cosa i si no funciona, no passa res, el venem. Bueno, aquesta va ser la primera idea. I un dia, passant per Finques Bac, vaig veure l'anunci, me'n recordaré sempre, eh? L'anunci era molt estrany, deia... Local comercial amb persiana metàl·lica. Era l'única definició que deia si la importància era la persiana metàl·lica. Bueno, era tants metres quadrats, el preu, dic, no pot ser això, què deu ser, no? Perquè no concordava el que es veia pel voltant. I clar, ho vaig entendre de seguida. El meu pare em diu, vés-lo a veure. Jo sola, anar a veure un local. En aquell moment tenia jo, doncs, 22 anys. No, es van fer les obres, va durar... Les obres van durar, doncs, d'un mes de desembre, el juny que vam inaugurar, sí, tenia 22 anys. I llavors, el noi de Finques Bac em puja a la marciana metàl·lica, em va avisar, diu, hem de quedar d'hora perquè no hi ha llum. I a les 4 de la tarda estàvem allà, i clar, era un local abandonat, fet un xurro, o sigui... I jo és que no parava de riure, o sigui, ja m'hi veia ja, no? No sé què devia pensar, devia pensar què fa aquesta nena aquí mirant-se això, no? Perquè realment jo als 22 anys semblava que en tenia potser 12. Bueno, i llavors vam començar a passejar-nos per tot arreu i clar, és un local molt gran i jo ja veia tallers, jo ja veia coses, no? I llavors el pas següent ja va ser anar-lo a veure amb el meu pare, un constructor, un... Saps?
Ja pensant
en com, bueno, si valia la pena o no. I recordo perfectament el moment que, bueno, quan es va comprar el local, abans de començar obres, el meu pare, l'anem a veure, anem pensant i tal, i em fa aixecar una tapa del terra, una llosa del terra, que passava molt, clar, i em diu, tira una pedra. I era el Pou. No sabíem que hi havia un Pou, tenim un Pou de veritat, no? I llavors, clar, allà, aquell moment va ser el... Ostres, que fort, tinc un Pou, doncs ja està, Pou d'Art. I llavors vam reconstruir tot el que és el brocal, perquè estava tapat, però el Pou estava perfecte. I l'aigua, encara ara tinc aigua transparent, i bueno, com moltes cases d'aquí al centre.
I 25 anys després continueu al mateix local, continuem, que és un local molt gran, de fet de dues plantes,
sí,
no?
Sí, són uns 300 metres quadrats.
I què feu a Pou d'Art?
Mira, d'entrada, quan vam inaugurar, tota la part de baix era galeria d'art i la part de dalt eren tallers. Hi havia tres tallers i tres sales de galeria d'art. De la galeria d'art, de seguida, vaig veure que era massa gran, i llavors, doncs, l'últim espai, on hi ha el Pou, vaig instal·lar el meu taller, perquè jo també pinto. Poc temps tinc, però en principi soc pintora. I llavors l'espai aquest va quedar com una mica tapat ja des de bastant al principi. A veure, hi ha portes de vidre i tothom que em demana veure el Pou pot veure el Pou. però bueno, era l'espai que quedava més al final. I llavors hem sigut galeria d'art els 18 primers anys. Val? Llavors, quan ja vam fer 18 anys... A veure, jo, quan una cosa comença a cansar-me, a no trobar-hi sentit, dic, ui, 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 aquí s'ha de fer alguna cosa, hem de canviar. Llavors ho vaig reconvertir tot en tallers.
Portar perquè una... també hi havia oferta, és a dir o demanda, en aquest
correcte,
cas, no? Hi havia
correcte,
més demanda.
Sí, 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 sí. O sigui, jo els tallers... a veure, Pou d'Art va ser 18 anys galeria d'art perquè hi havia tallers, si no, impossible. O sigui, tenir una galeria d'art és molt difícil, vendre un quadre és gairebé impossible. O sigui, era com un extra. Quan es venia un quadre era un extra, perquè no era lo habitual. Llavors, evidentment, només la galeria no haguéssim durat tant. I llavors ho mantenia, jo podia fer exposicions del que volgués, els artistes més alternatius, perquè no era l'objectiu vendre. Era un complement molt atractiu també per l'escola, perquè els alumnes bueno, gaudien de l'exposició, cada mes hi havia canvi, també feia tallers, o sigui, venien a escoles de Sant Cugat a veure l'exposició i els hi muntava un taller especial. O sigui, va donar un ritme molt àgil al que és l'escola. I la galeria també era una galeria que la visitava molta gent. El que passa és que, bueno, hi va haver un moment que vaig... sobretot no tant per la demanda de tallers, perquè, bueno, saps? Tampoc em pensava que arribaria a créixer tant, sinó també pel fet de que érem una feina que se'n feia com molt feixuga, el fet de... Perquè jo tot el que faig ho vull fer molt bé. Soc així, no? Soc com molt perfeccionista. Llavors dic, ui, el precís moment que les inauguracions em van començar a fer mandra...
Yeah.
Aquí passa alguna cosa malament, saps? I anar al taller dels artistes, anar a descobrir, a veure què triem per l'exposició, buscar artistes nous, tot això se'm feia una muntanya, perquè el taller, l'escola, em donava molta feina. Llavors va ser el moment de dir, bueno, doncs prou, deixem estar allò de galeria i tirem endavant l'escola amb més tallers.
I 25 anys donen per molt, entremig d'una pandèmia, que també abans parlàvem fora de micro. Per tant, com veus aquesta evolució que has fet del teu espai?
És curiós perquè a Pou d'Art molta gent encara ara ens associa només com a taller de nens. I sempre hem tingut molts més alumnes que nens, no? Però bueno, també potser perquè fem els tallers a diferents escoles de la ciutat, fem l'extraescolar, i ens coneix, bueno, doncs com a escola de nens. Però realment, abans potser sí que teníem un volum més important de nens, ha anat evolucionant i l'alumne més fidel és l'adult. O sigui, perquè quan li agrada, segueix. Tenim algun alumne que porta 25 anys amb nosaltres. Altres en porten 20, altres en porten 15, però cada any ja... Ara és l'època de conservar la plaça i ja ens diuen, no, sobretot, que vull seguir el mateix grup. Llavors, bueno, això, clar, omple moltíssim. Llavors, després de la pandèmia, hi ha hagut un boom, hi ha hagut un creixement important, sobretot de joves. Sempre n'hem tingut, de joves, però després de la pandèmia, molts que potser ho han provat, no? Han estat tancats molt de temps i han provat de dibuixar, amb tutorials, amb internet, han après moltes coses, però han tingut la necessitat de vivenciar-ho això amb un grup, no? Llavors, molts venen a dibuixar, que déu-n'hi-do el nivell que tenen, i a vegades dius, home, els hi podem ensenyar una mica més, però en saben molt. Però el fet de compartir en un grup també és important.
Perquè tots els tallers són grupals, entenc,
sí.
Que també ho feu classes particulars o no?
A vegades n'hem fet, a vegades hi ha hagut algun cas especial que ens han demanat perquè no els hi quadraven horaris i així, n'hem fet, però no és l'objectiu.
I com recordes aquell temps de pandèmia, aquell, sobretot, any i mig, dos, que es va allargar com les més restriccions, no?
Sí,
una escola com la vostra.
Va ser, o sigui, amb molta por al principi. Recordo molt bé el dia aquell que alguns pares venien a portar els nens el dia abans de que tanquessin les escoles i em deien, Maria, que és que han dit que tanquen les escoles, què faràs? I què dieu? A mi ningú m'ha dit res. O sigui, saps? La sensació d'estar molt sola també l'he tinguda en la pandèmia, perquè com a escoles d'art no tenim cap gremi, no tenim cap associació, estem fora de tot, no? I llavors venia ja Setmana Santa i jo pensant, i què faig? Perquè clar, no puc cobrar el trimestre següent perquè no puc obrir, i ara què faré? I els mestres, doncs, per sort vaig enganxar a bon temps el fet dels ERTEs i vam poder-ho salvar molt bé a nivell de mestres, però Però, clar, dic, ara què? Llavors, bueno, vam començar a... Va ser un dia que em vaig trobar pel carrer a la Roberta Ferreira de l'Espai de Terra i li dic, Roberta, què estàs fent? Explica-m'ho, perquè és que jo no sé què fer. Llavors em va explicar que estava fent classes online. I dic, en sèrio? I però si fas fang? I diu, no passa res, els hi portem el kit, ara no recordo si els hi portaven o els sortien a buscar, no me'n recordo, i ens connectem, i fan, i tal. I dic, ostres, llavors, bueno, vaig dir, doncs ho provaré. I vaig provar un petit grupet, allò enviant a la gent, si voleu, us connecteu, i farem un taller d'il·lustració. I, ostres, hi havia molt interès, la gent volia. Llavors vam mantenir només fins al 8 de juny, que va ser quan vam poder tornar. O sigui, imagina't, fins al 8 de juny no ens van deixar obrir i ja acabava el curs. Llavors vam fer dues setmanes de curs i ja tallers d'estiu amb 1.000 restriccions.
Clar, després van començar ja el món de les restriccions.
Ara, jo vaig tenir molt clar de dir, anem a fer-ho molt bé. Llavors, saps allò de si el material ha de ser individual, vaig a comprar pintures per individual. Si el material, vaig tenir un fotimer de caixes per cadascú, cada divendres les desinfectaven pel grup següent de dilluns, una feinada de bojos, tenint en compte que els grups eren ridículament petits. O sigui que va ser perquè no ens deixaven tenir més de 8 alumnes a l'espai, quan normalment els grups d'estiu arriben a ser de petits, de 12 i fins a 18 amb dos mestres. O sigui... Ah, era jo. Però llavors després tornen a tancar. Tot online. O sigui, aquí sí que ja vam seguir i recordo com angoixant, però també experiències maques, no? Perquè estàs dintre de casa de la gent. O sigui, i els pares veuen com treballes, no? Jo dic els pares perquè jo em porto principalment als grups de petits i em porto un d'adults, que també va ser una experiència molt, molt maca, no? Perquè n'hi havia un que deia, és que em criden per sopar. I dic, doncs decideix, Pol, decideix. Si vols anar a sopar, ho segueixes pintant. I coses d'aquestes curioses, però això jo crec que ens va fer un vincle molt important amb els alumnes que han viscut amb nosaltres la pandèmia. La majoria segueixen.
De fet, l'art va salvar. L'art amb moltes expressions, plàstica també, però l'art va salvar la pandèmia a molta gent, no? Perquè va ser un cop dur, però sempre quedava l'art.
Exacte.
No? La importància...
El fet de poder fer alguna cosa, poder-te expressar, això realment la gent ho agraïa.
Sí. 300 metres quadrats, deies, d'espai, d'art. Què oferiu? Com ha anat evolucionant també el tipus de tallers que oferiu?
La veritat és que la majoria de tallers que fem són els mateixos que fèiem al principi. El taller d'expressió plàstica és el de petits. El de còmic també el vam oferir, potser el primer any no, però el segon ja sí. Amb l'Adrià Tortosa, me'n recordo que va ser ell que es va oferir. Maria, si vols, munto un taller de còmic. Perfecte. O sigui, els que sempre hem fet és el d'expressió plàstica i el de dibuix i pintura per joves i adults. Llavors també dibuix i pintura per nens a partir de 10 anys, el de còmic, la plàstica als artistes, que és com plàstica per mitjans de 8 a 14 anys. I llavors sí que vam afegir, quan vam plegar la galeria d'art, el taller de costura. O sigui, això va ser com la novetat, no? I era el moment que començava a haver-hi com també un boom de que tothom volia cosir i aprendre a fer servir la màquina de cosir. I des del primer moment que tenim una mestra, la Maribel, que és una crac i ens funciona bé el taller de costura. Hem tingut alguna vegada taller d'art tèxtil, que era com la meva perleta, m'agradava molt, però costa una mica d'entendre-la. O sigui, hi ha molta gent que no acaba de... O sigui, el vam plegar perquè no hi havia èxit. La gent no s'apuntava. A mi m'agradava molt fer-lo, però clar, per més que a mi m'agradés fer-lo, si no tenia alumnes, i va estar potser 3 anys funcionant.
I també proposeu festes d'aniversaris, altres coses. És a dir, que a vegades també adaptar-se una mica al que la gent veus que...
Mira, però moltes vegades tot el que he anat oferint no és perquè jo ho hagi proposat, sinó perquè la gent m'ho ha demanat. O sigui, el tema de les festes d'aniversari, me'n recordo que va ser una mare que em va dir, no muntaries una festa perquè és que ja no sé què fer, perquè ja hem fet tot tipus de festes, i això fa un munt d'anys, potser fa 15 anys o més, que vam fer una festa per la Marta Ros, no sé si era la Marta o la Mireia, una de les dues, i va funcionar, i dic, doncs res, oferim festes. I després també fem per empreses, activitats per empreses, i també va ser perquè un alumne que ens coneixia, escolta, que m'han dit que busqui què fer un team building d'aquests que que es munten, i n'hem fet alguns i han funcionat molt bé. I aquest dissabte passat va ser una família que volien fer un regal especial als avis i ens van dir, per què no ens muntes un taller que vinguem a pintar tots junts, i també molt, molt divertit.
Proposes divertides. Mm. I en 25 anys heu format moltes persones, molts santcugatencs, i alguns d'aquests s'han convertit en professors.
Correcte,
també.
Correcte, això és una passada. A mi m'encanta. En aquest moment, la Sílvia era alumna i ara és mestra dels tallers. Després, bueno, hi ha hagut la Marta, hi ha hagut la Cristina, o sigui, bueno, la Cristina també ara, diverses Cristines, però una d'elles també ara en continua. El tema mestres és complicat, perquè molts són joves quan comencen, i llavors què passa? Que clar, jo els hi puc oferir poques hores, o sigui, l'estabilitat laboral que jo puc establir no és la ideal per algú, no? Llavors, clar, poques hores, tot i que els hi doni, perquè són 2 hores a la tarda un taller. Wow. Llavors, els tallers de vespres, hi ha tallers, però bueno, no són moltes hores. Llavors, molts d'ells acaben fent la carrera magisteri i acaben sent mestres de primària o de secundària, i aquest pas se'm fa un mal. Perquè, clar, jo tot l'equip me l'aprecio moltíssim i tinc un vincle important amb ells, perquè jo sempre els he dit és que jo ho dono tot per poder, o sigui, totes les meves hores, tota la meva energia estan aquí, i crec que les acabo transmetent amb ells, no? I realment es nota, perquè hi ha un molt bon ambient de treball, o sigui, venen a treballar, però venen a gaudir, crec. No sé si m'estan sentint, bueno, l'Adolf segur que m'està sentint, i en el cas de l'Adolf és el veterano,
el
mestre, veterano.
No? El primer mestre que vas tenir, a més, molt conegut a Sant Cugat.
Porta 25 anys a Pou d'Arc. I realment, sobretot al principi, quan jo era una cria amb molt poca experiència, bueno, moltes vegades contrastàvem idees, no? I de dir, ostres, què et sembla, faig això, no faig l'altre, i vaig tenir molt suport per part d'ell, de tirar endavant coses, o tot i que som molt diferents, amb idees molt diferents, però crec que amb aquests 25 anys ens hem complementat molt bé, i realment la feina que ha fet l'Adolf a Poudar és impressionant. O sigui, hi ha alumnes d'aquests que et deia que porten 25 anys, són alumnes seus, perquè ell porta tota la part d'adults. En algun moment ha donat tallers a nens de còmic, però sempre em deia, quan puguis, em passes als adults. El tema adults li va més. Però realment ha gaudit molt, crec que gaudeix de la seva feina, i ell sí que fa moltes hores.
I amb aquest temps, que sobretot Sant Cugat ha crescut moltíssim fins a arribar a aquesta ciutat que s'està apropant ja als 100.000 habitants, per tant, aquests 25 anys ha fet el gran boom de ciutadania. Has vist com ha canviat també la tipologia de Sant Cugatencs que s'han interessat per l'art o per la teva escola?
Sí, a veure, normalment, o sigui, són, clar, ha canviat moltes coses. Ha canviat també la manera de, per exemple, amb tallers d'estiu. Amb tallers d'estiu, abans venien un tipus de, potser més nens petits, era de seguida omplia la part de nens petits, perquè els nens es quedaven amb els avis o les mares podien portar-los, però clar, l'horari que jo ofereixo és un horari de taller, de 10 a 1. Llavors, molta gent els prefereix deixar a l'escola, sobretot els petits, perquè facin tota la jornada amb casals. Abans a Sant Cugat no hi havia tants casals com ara. O sigui, jo quan vaig començar, bueno, és que vaig tenir un boom. El primer inauguràvem, no un 10 de juny, un 12, que cau un dilluns, el 12 de juny, i és que després de, bueno, per la festa major que començàvem tallers, tenia 71 alumnes apuntats aquell estiu. Clar, jo em vaig espantar molt, perquè, clar, no ho havia previst. Jo pensava, bueno, clar, jo faré classes. Al principi la meva mare estava a recepció, i llavors ja vaig començar a dir, no, necessito gent que m'ajudi, mestres, no puc, saps? I de seguida ja va començar la dinàmica empresa, o sigui, perquè no ho sé en què pensava, no? En aquell moment quan engegues, i llavors ara venen, primer s'apunten tot el que són molts nanos que poden venir sols, que viuen pel centre, els que els han d'acompanyar es complica, sobretot amb el tema de vianants. Abans passaven amb el cotxe per davant,
el cotxe, ara ja no.
I els deixaven allà i ja està. Ara això de la gent encara té la mentalitat, o sigui, no s'ha acostumat a que Sant Cugat és una ciutat i ha de ser-ho, de vianants, no? Llavors volen deixar-lo al davant i dic, bueno, si passeu per aquí, jo no dic res, hi ha multes, però no heu de passar per aquí, dic, aparqueu, o oh, és que aparcar, saps? Val diners, dic, sí.
Clar, perquè Sant Cugat s'ha convertit en una ciutat, que és el que deies que tu, i llavors
sí,
la mobilitat també ha d'anar...
Sí, llavors els que venen de les afores, o sigui, bueno, abans potser també s'agafava més el cotxe per tot, ara ve més la gent caminant, encara que sigui un quart d'hora, no passa res, per caminar un quart d'hora, 20 minuts. I el tema bicicletes. El tema bicicletes em costa molt, perquè és genial que la gent vingui amb bicicleta, però jo no les puc guardar dintre de l'hogar.
I al fora no t'han posat...
I a fora van posar tres argolles d'aquelles a l'inici del carrer, que sempre hi ha una bicicleta abandonada, un candau trencat, no dona gaire confiança, però bueno, les aparquen allà, però de seguida està ple. I llavors jo he demanat, però no se m'ha fet gaire cas, més aparcaments de bicicletes, perquè clar, volem que la gent vagi en bicicleta, però on les deixa?
Una bona reflexió de la Maria, que
sí.
Està fent ara en antena.
Jo he deixat anar. No, perquè clar, jo mateixa vaig en bicicleta a tot arreu, però clar, la meva la entro amb un quartet que tinc i que l'he amagada. Però clar, imagina't, a l'estiu, alhora poden arribar a coincidir en els diferents tallers més de 60 alumnes. Clar, patinets sí que els deixem entrar, o sigui que els pleguen i els deixen a sota la taula. Però clar, les bicicletes...
No acaben. I Sant Cugat sempre s'ha dit, no?, que és terra d'artistes. Tu també ho veus així o no?
Ah, és un eslògan que s'hauria com de refrescar, de donar-li aire, perquè sí que ho és, però està com tot molt adormit. O sigui, jo noto el Sant Cugat d'ara, el tema de l'art, no se li està donant la importància que hauria de tenir. Jo he estat ficada en taula... Bueno, ara estic també ficada a la taula d'arts de l'Ajuntament i hem fet reflexió, no? Bueno, hem presentat un pla director que encara no s'ha fet públic, però està al caure quan tinguem nou govern, suposo. I ostres, hem fet reflexió, I tot el que s'ha fet a Sant Cugat és molt important. S'han fet coses molt, molt, molt potents a nivell d'art. I se'n fan. Ara mateix s'ha inaugurat lo d'alumínic. Però... no se n'assabenta la gent. O sigui, estem tan informats que estem, bueno, lo de sempre, no?, d'allò que diem, desinformats. I és que és real, o sigui, no ho sé, és com que hi ha coses que es fan, però no, la gent no acaba d'anar-hi. I per què? Per què no van a veure una exposició a Maristany o aquí al Can Quitèria? No? És fantàstica l'exposició que hi ha ara. No ho sé. O sigui,
no acaba d'arribar.
I la fantàstica nit de l'art que va desaparèixer, això també s'ha de fer una reflexió, si val la pena tornar-ho a engegar, no val la pena, un altre format, una altra dinàmica, perquè quan fas coses, proposes coses, has de sortir al carrer. La gent t'ha de trobar i s'ha d'entrebancar amb tu. Si no, no et troben, és així,
I si penses en els futurs 25 anys que t'esperen, Maria... Tens empenta, quins objectius et marques per poder-te?
Sí, mira, jo no prefereixo no marcar-me'n, saps? Soc una persona molt d'anar fent. He canviat, en 25 anys he canviat molt. Abans m'estressava moltíssim, soc una persona, em reconec una persona molt nerviosa, encara que no ho aparenti, però abans em posava molt reptes, molt, hem d'arribar aquí, hem d'arribar allà, hem de fer això. Ara estic com més tranquil·la. Bueno, vaig fent gran. I anem fent, no? O sigui, anem avançant. L'objectiu, doncs, tornar a omplir els tallers del curs que ve, que aquest estiu tot vagi rodat, que sembla que sí, perquè ja tenim molts tallers que estan plens, i anar fent, mantenir un equip de mestres bo, perquè tot va com fluctuant, no? Llavors, sempre vaig necessitant gent nova, i llavors, que tothom gaudeixi de treballar a Pou d'Art, de formar equip, que això és important, és difícil, és molt difícil, però crec que és molt important també.
I aquest dissabte feu la gran festa dels 25 anys, dissabte a la tarda, què hi trobarem, els Sant Cugatencs?
Mira, la idea és que la gent passegi per tots els espais de Pou d'Art, els 6 espais que té Pou d'Art estaran oberts, podrà la gent arribar fins al Pou, veure l'aigua, o sigui, està a l'aigua, es veu, no per veure-se-la, però sí que el tenim il·luminat i inclús si els hi fa gràcia podran baixar la galleda i pujar aigua. I llavors hi haurà diferents activitats a cada espai. Hem muntat com, bueno, des de... en un taller es podrà fer tapís, en l'altre es podrà dibuixar el pou, en l'altre... bueno, diferents coses. Llavors aniran aconseguint com... tindran una targeta, aniran aconseguint omplir de gomets i els hi farem un obsequi. I llavors també hi haurà, bueno, música, hi haurà crispetes, hi haurà una mica de tot.
I esperes gent nova, però també esperes, suposo, retrobar-te,
sí,
amb antics alumnes.
Moltes, moltes ganes de que la gent que ha passat per Pou d'Arc vingui a saludar-nos. Això em farà molt feliç, perquè vol dir que hem deixat una miqueta d'empremta dintre seu.
Doncs ja ho saben, aquest dissabte, 10 de juny, per celebrar el 25è aniversari de Pou d'Arc amb la Maria i tot el seu equip, al carrer Balmes, número 35, si no m'equivoco,
sí.
Trobaran una festa a partir de les 6 de la tarda.
Sí, de 6 a 9.
Doncs, Maria, moltes gràcies per haver vingut aquí a Ràdio Sant Cugat, i per molts anys.
Molt bé, gràcies a vosaltres.